en defensa dels drets civils i polítics i per la llibertat dels presos polítics. Té la paraula la senyora Ingla.
Moltes gràcies, alcaldessa. Aquest grup municipal ja va voler plantejar juntament amb els companys i companyes de la CUP la celebració d'un ple extraordinari per exigir la llibertat dels presos polítics el mateix dia que el jutge Llarena va decretar l'empresonament un altre cop dels consellers Romeva, Bassa, Rull, Turull i la presidenta Carme Forcadell. En els greus moments que la democràcia espanyola està vivint, perseguint la llibertat d'expressió, de manifestació, de reunió, vulnerant drets i llibertats fonamentals, totes les institucions democràtiques han d'alçar la seva veu i rebel·lar-se perquè l'ombra del totalitarisme fa dies que s'ha instal·lat no només a Catalunya, sinó a tota Espanya. La petició certament no va quallar, però avui sí que comptem amb el suport de PDeCAT i Demòcrates, igualment amb els companys de la CUP, per la qual cosa també els agraïm, i així ho podem parlar en aquest ple, i aquest era l'objectiu, i per tant, bé està el que bé acaba. Precisament aquest marc de repressió global que afecta no només Catalunya, sinó també Espanya, és el que ahir va fer sortir al carrer milers de persones d'organitzacions socials, sindicats generals, associacions del món de l'educació, del món agrari i partits no independentistes, que el que vam fer va ser reclamar democràcia. Una veritable onada transversal, i explico què vol dir transversal perquè es veu que hi ha gent que encara no ho ha entès i potser després d'explicar-ho s'hi sumarà també aquesta transversalitat d'on històricament sempre n'havia format part, però que ara el 155 els ha seduït tant que han perdut tota la seva essència d'esquerres i progressista. Aquesta transversalitat, actualment majoritària al Parlament de Catalunya, té per objectiu defensar la dignitat i la sobirania de les institucions catalanes, la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats, el lliure exercici dels drets polítics de tots els diputats i diputades, el dret a manifestar-se i expressar-se, en definitiva, allò que es coneix com a democràcia i que a alguns els fa mandra, per no dir que els molesta. Tot això és el que genera amplis consensos aquí i ens agradaria que també el generés a la resta de nacions de l'Estat espanyol i europees, on sabem, que la majoria de la gent creu en la democràcia i en els drets fonamentals. Avui tenim 9 bones persones a la presó. Recordem que just avui també fa 6 mesos, mig any, poca broma, que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart són a Soto del Real. Des d'aquí volem enviar tot el nostre suport i una forta abraçada als companys i a les companyes de l'ANC i Òmnium Sant Cugat, que precisament després, més tard, es concentraran davant d'aquest ajuntament i nosaltres també voldrem compartir una estona d'aquesta concentració, com han fet sempre. Alguns no defallim ni defallirem exigint la llibertat dels presos polítics. Altres no defalleixen ni mai defalliran, generant confrontació arreu, perquè qui no creu en els drets i les llibertats fonamentals no pot entendre el patiment que aquestes persones i les seves famílies estan vivint des de fa tants mesos. M'agradaria que m'expliquessin alguns com ho faran, sobretot alguns d'aquest ple, quan es creuin amb la família de Raül Romeva pels carrers de Sant Cugat. Suposo que hauran de baixar la mirada, perquè tanta infàmia només pot produir vergonya. Viure de la revenja i de l'acarnissament és lamentable. Denunciar escratxes imaginaris és lamentable, per escratxes els que tenim a la gent a la presó i a l'exili, alguns que s'ho plantegin, perquè allà on van generen mal rotllo, allà on van generen maleducació, allà on van generen crispació. La veritat és que en el fons els compadeixo. Sant Cugat ha demostrat i demostrarà sempre, no en tinc cap dubte, el seu compromís amb la democràcia, tal com va fer l'1 d'octubre, el 3 d'octubre i el 21 de desembre. I per això volem avui, des de la màxima institució local representativa de la sobirania popular, que és aquest ple, fer una crida a la unitat de defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania, tal com van fer ahir desenes de santcugatencs i santcugatenques als carrers de Barcelona. La màxima expressió de la democràcia són precisament les urnes i fer això és pel que avui tenim gent a la presó i a l'exili. Per això la gent d'aquesta ciutat no entendria que participar en actes on els que usurpen funcions sense haver guanyat mai a les urnes hi són presents. La justícia europea li llegeix la cartilla al govern espanyol cada dia. L'alliberament del president Puigdemont i el rebuig a acceptar que hi ha delicte de rebel·lió només n'és un inici. També el fet de que no s'imputés el delicte de terrorisme, aquesta barbaritat a la companya del CDR, ho demostra. Malgrat tanta injustícia, persistirem i no defallirem fins a aconseguir justícia. Vostès vagin s'ho mirant des de la tribuna del 155, perquè les urnes no hi tenen res a fer. Nosaltres anirem defensant aquests valors republicans de llibertat i de justícia des de tot arreu, a les institucions i als carrers. Moltes gràcies.
Gràcies. Té la paraula senyora Fortuny.
Gràcies, alcaldessa. Bé, una moció en defensa dels drets civils, dels drets polítics i per la llibertat dels presos polítics. I avui, justament, que, com deia la senyora Ingla, fa 6 mesos de l'empresonament del Jordi Sánchez i del Jordi Cuixart, i d'ençà doncs, la política repressora de l'Estat espanyol i la seva justícia contra Catalunya, que no ha tingut doncs, ni un minut d'aturador. Ho hem demanat moltes vegades en aquest plenari, ho hem fet també al carrer, ho farem tantes vegades com faci falta. És intolerable que en una Europa, en un món del segle XXI, tinguem presos polítics, i hi ha estats que, per sort, ja estan desmuntant tot aquest argumentari, tot aquest relat de l'Estat espanyol, un relat que s'ha inventat sobre violència i sobre rebel·lió, i nosaltres, davant aquest relat, doncs, no defallirem, seguirem treballant a favor del diàleg i no defallirem perquè volem que el Jordi Sánchez, el Jordi Cuixart, l'Oriol Junqueras, el Quim Forn, la Carme Forcadell, la Dolors Bassa, el Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, el president Puigdemont, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Toni Comí, Lluís Puig, Marta Rovira i Anna Gabriel, volem que estiguin a casa. I ha estat tot tan recent, un diumenge 15 d'abril, un clam de llibertat, on centenars de milers de persones i de ciutadans i ciutadanes van tenyir de groc Barcelona per reclamar novament aquesta llibertat dels presos polítics, aquesta llibertat dels exiliats i la fi d'aquesta repressió de l'Estat a Catalunya. Una resposta a l'ofensiva judicial, una resposta a l'ofensiva del 155, i ahir els que hi érem van veure que hi havia independents i no independents, independentistes i no independentistes. Va ser un clam a la democràcia, un clam a la llibertat, un clam pel compromís per a la defensa de la democràcia, de les llibertats i dels drets civils, i sempre des del civisme i des de la convivència. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Per part d'Esquerra, ja li he donat la paraula, disculpi, per part de la CUP, senyora Llorente.
Buenas tardes. Vemos fuera de este pleno y veremos en este pleno claramente que hay un doble relato. Las realidades paralelas. El matrix político en el que nos encontramos, donde algunos han tomado la píldora roja descubriendo una realidad. Mientras que el agente Smith, caracterizado por el juez de arena, entre otros, se dedica multiplicándose como una pesadilla a cazar a los rebeldes. Ningún Estado reconoce tener presos políticos, pero los que lo son, los grupos de los que forman parte, las entidades o movimientos que nunca han dejado de tenerlos, saben perfectamente que el movimiento político y social a favor de la autodeterminación o de la independencia en Cataluña está sufriendo gravísimamente la represión del Estado. Una represión que empezó siendo legislativa, cultural, económica, financiera, sanitaria, nos hemos cargado su sanidad, ¿recuerdan?, para acabar siendo una represión política a través de la represión penal. El diario La Jornada, de todas formas, manifestaba que siempre y nunca ha dejado de haber presos políticos. Calculaba más de 466 presas políticas desde la Ley de Amnistía de 1977. Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, líderes de las dos principales entidades soberanistas de la sociedad civil catalana, están en prisión provisional acusados de rebelión desde el 16 de octubre. Jordi Sánchez, diputado del Parlament de Cataluña y candidato a la presidencia del Gobierno de la Generalitat, no puede acudir al Parlament de Cataluña para ser investido por decisión de un juez instructor, que demuestra, así, la inexistente división de poderes en el Estado español. El 2 de noviembre, por un juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional, se decretaba prisión incondicional para el vicepresidente del Gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, y para el conseller Joaquim Forn. El 23 de marzo, el juez Llarena, de nuevo, decreta prisión preventiva para Raúl Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull y Josep Rull. Una movilización social importante, continua y pacífica, como vimos ayer, pide su liberación. Porque una buena parte de la sociedad catalana sabe y entiende que la prisión preventiva de estos políticos es una aberración jurídica y una violación de los derechos humanos. Es, además, una violación de los derechos políticos y de los principios democráticos más básicos de un Estado moderno, tal y como denuncian entidades como Amnistía Internacional y numerosos juristas. Y por ello, desde las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos emitió una resolución en la que instaba al Estado español a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que Jordi Sánchez pueda ejercer sus derechos políticos. No se ha tomado ninguna. Mientras, en el exilio permanecen Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Anna Gabriel y Marta Rovira. Siguen encausadas decenas de catalanas y ya hemos recibido la amenaza del Estado contra los CDRs, a los que nada más y nada menos se pretende encausar por delitos de terrorismo. El Estado español, iba a decir que enseña la patita, pero digo que el Estado español enseña la pezuña. Por eso es muy importante no normalizar la represión y mientras nos cuidamos personal y colectivamente y nos preparamos para el embate mayor que nos espera, desde las instituciones que representamos al pueblo, debemos seguir manifestándonos por la libertad y en defensa de los derechos políticos, de todos, señor Benejam, como reivindicación y muestra de solidaridad con los represaliados, pero es que ahora, represaliados, solo hay de un lado. Esto no sacará a los presos de la prisión, pero sin esto no estaríamos a la altura de nuestras obligaciones. Queriendo ser república, aprendimos a ser pueblo. Libertad para los presos políticos, retorno de las exiliadas. Os queremos en casa, no pararemos hasta conseguirlo, junto a las personas que luchan, que al final ha sido la mejor estructura de Estado que hemos creado.
Gracias. Altres grups. Senyor De Franc.
Bueno, gracias, señora alcaldesa. Quería comenzar diciendo que siempre que a mí me decían ¿qué quieres que sea Cataluña en el futuro? Yo decía, quiero que Cataluña sea el reservorio, la patria de los derechos humanos. Este era mi sueño. Pero hoy en día yo creo que ese sueño se ha convertido un poco en pesadilla. Cuando se habla de injusticia, de prisión, recordemos que en el Estado no solo existen ahora presos políticos, que existen presos inocentes ya desde hace mucho tiempo, existen presos por no tener capacidad económica para poder defenderse en los juzgados, existen muchas clases de injusticia en el Estado. Recordemos siempre que existen los centros de internamiento de extranjeros donde básicamente todos los que están ahí son gente que no se puede defender por no tener buenos abogados, y esto ya viene pasando desde hace mucho tiempo. Una vez más que se trata este tema, yo lo que voy a pedir es que se baje la agresividad. Quisiera, de verdad, el fin de la escalada de agresividad entre las personas que componen este país, porque duele ver cómo se están destrozando. Duele mucho. Hemos asistido al desconocimiento mutuo en medio de una crisis política en la cual las personas se han convertido en cuestión de horas de héroes a villanos, de ciudadanos de bien a separatas, delincuentes, fugados, y del otro lado de personas de bien que viven en democracia a fachas, butifleras y traidores. Tengo 15 años en Cataluña y en España y jamás pensé ver que surgiera lo más espurio del insulto, la presión por un lado y la prisión por el otro. Me doy cuenta desde hace tiempo que se habla de los más puros ideales y en el fondo se esconden los más viles intereses personales y de grupo. Hace pocos días hablaba con el secretario general de la Alianza Nacional Siria y coincidíamos que tal vez nos equivocamos mucho en que desde fuera se ve a Europa como un reservorio de los derechos humanos, pero la decepción siempre es continua a las personas que lo veíamos así desde fuera, cuando nos damos cuenta de las vicisitudes internas que hay en España y en toda la Unión Europea, en Cataluña también. Yo creo que hoy en día la situación no es irreversible, pero sí que puede llegar a serlo, aunque ya hay abierta una herida que no se puede ni va a ser fácil de cerrar en este país. Ahora entramos en una etapa muy curiosa, que es de celebrar victorias parciales judiciales de un lado y del otro, de un proceso que terminará seguramente en los altos tribunales de derechos humanos, si no se trabaja por una conciliación política. Por un lado, hace pocos días celebrábamos que Carles Puigdemont saliera de la prisión, pero por otro lado también la sentencia judicial decía que no se reconocía la existencia de presos políticos en el Estado español. Entonces se comienza ya en un largo acostumbrar a la gente a sufrir y a vivir en estado de shock, y eso no es justo para nadie. Esto, por un lado u por otro, esto se tiene que terminar. Y por eso, en pos de la conciliación, siempre apoyaré esta moción, siempre lo hago y siempre lo haré. Siempre que también sume a que entendamos que tenemos que seguir sentándonos a dialogar y que el conflicto no va a desaparecer porque una de las dos partes imponga su verdad en la prensa y descalifique al otro. Muchas gracias.
Gracias, señor Benejante.
Gracias. Felicitar a Dimitri por su intervención. Decir que cuando a primeros de septiembre del año 2017, RC, PDeCAT y CUP no respetaron el reglamento del Parlament, introduciendo en el orden del día la convocatoria del referéndum y de la ley de transitoriedad, ni los derechos de los parlamentarios, ni los derechos parlamentarios de los diputados de la oposición, no dejándoles intervenir, negándoles la aportación de documentación y negándoles tiempo para estudiar las nuevas propuestas que se introducían en el orden del día y poder preparar así sus intervenciones, y se pasaron por el forro los informes de los letrados del Parlament y los dictámenes del Consell de Garantías Estatutarias, fueron estos partidos y los dirigentes de estos partidos los que rompieron las reglas del juego democrático. Y esto fue antes que nada. En aquel momento no había jueces Llarena, jueces Lamela, ni historias, ni excusas para todo esto. No contento solamente con esto, celebran el referéndum de manera ilegal e impidiendo que la justicia actuara para evitar la celebración, cosa que la justicia determinó. Días después, sin ninguna legitimidad, declaran la independencia. Venga, ya la tenemos. Lo que no me queda claro era si era real o simbólica, a tenor de lo que cada uno de estos partidos o los representantes de cada uno de los partidos que participaron en esa declaración de independencia han declarado después, porque unos han dicho que era simbólica y otros han dicho que era de verdad. Todos estos derechos civiles y políticos a ustedes no les importaron nada. ¿O solo les importan los derechos de las personas que son independentistas, en este caso? Porque los de los demás se los pasaron por el forro. Lo que tendrían que hacer a día de hoy es proponer a personas que no estén vinculadas con problemas con la justicia y desbloquear esta situación de una vez, porque todo esto está perjudicando y mucho a Cataluña desde el punto de vista social y económico. Aunque ya estoy convencido de que si no tenemos president a día de hoy, ya es por la lucha de poder entre el PDeCAT y Esquerra Republicana de Cataluña, que cada uno quiere imponer a su presidente. Con todo esto, decir que es indigno que sigan insistiendo en llamar a estas personas presos políticos. Gracias.
Gracias, señor Soler, té la paraula.
Sí. Davant dels fets de les darreres setmanes i de la moció presentada avui sobre els drets civils i polítics, els socialistes de Sant Cugat, creiem que en un estat de dret amb separació de poders com és el nostre, cal acatar les decisions judicials, tot i que poden ser criticades i àmpliament criticades. Hem manifestat des d'un primer moment la nostra rotunda oposició a la vulneració de la legalitat vigent. I a més a més aquí a Sant Cugat i en altres aspectes hem dit que no estàvem a favor de l'aplicació de l'article 155. Tot i que som conscients que les conseqüències del 6, 7 i 21 de setembre i de l'octubre passats, entre d'altres, ens van portar a l'activació de l'article 155 per part del govern de l'Estat. Per tant, El cessament del govern de la Generalitat i el processament d'alguns dels seus membres, així com de la mesa del Parlament, respon únic i exclusivament al fet de que algunes persones van decidir saltar-se la llei i tirar endavant un procés al qual no estava contemplat. Volem recordar que des del PSC no va participar. Com a grup municipal socialista sempre hem rebutjat aquest posicionament. Vam dir també no vam participar en la votació del Senat com a partit dels socialistes de Catalunya, i les declaracions del senyor Montilla, del president Montilla, ho van referenciar i van explicar el per què no havien participat en aquesta votació al Senat. També hem remarcat el nostre posicionament com a agrupació local respecte a l'article 155 i el posicionament respecte a l'empresonament de persones. Cal remarcar tampoc que no ens ajuden les pancartes que hi ha penjades a l'Ajuntament, ni les declaracions incendiàries, ni les apropiacions indegudes dels carrers, ni l'assetjament a persones o a partits determinats. El nostre partit n'és una de les proves d'aquests fets. Des del primer moment hem considerat desproporcionades les mesures cautelars que han dut a la pressió provisional a les persones, i el fet de que algunes d'elles, d'aquestes persones encausades, hagin defugit l'acció de la justícia, han agreujat la situació dels que sí van decidir donar la cara. I això sempre ho hem manifestat aquí a nivell local. Nosaltres creiem que cal fer un pas endavant i que els partits que tenen la responsabilitat de formar el govern han de proposar i arribar a un acord amb persones que no estiguin afectades per processos judicials per iniciar una legislatura i poder recuperar les nostres institucions. Volem demanar al president del Parlament que procedeixi a efectuar una nova ronda de consultes amb els grups parlamentaris per tenir un govern i poder aixecar aquest article 155, perquè ara tots sabem que l'obstacle no és el govern central, sinó l'obstacle el tenim a casa nostra. No és un fet Catalunya versus Espanya, sinó és un fet Catalunya versus Catalunya. Estem en una societat dividida, gràcies a tots aquests fets. Dividida per meitats en dos blocs que estan enfrontats, i hem de ser capaços de trobar un acord transversal de veritat, no el que s'anomena darrerament, i que serveixi per negar un procés de reconciliació i recuperar el que hem perdut fins ara. Els socialistes van proposar en el seu moment girar full i formar un govern de concentració, mirant endavant i mirant cap al futur i aprenent dels errors del passat. I en un moment especialment difícil per les nostres institucions d'autogovern, volem continuar cridant a la calma, a la ciutadana i al civisme per fer un esforç i assolir el consens. Si ens referim específicament a la moció, entendran que estiguem en desacord en la part expositiva. Parlar de presos polítics, nosaltres no creiem que siguin presos polítics i que no estan perseguits per la seva ideologia, sinó senzillament per vulnerar la legalitat. El que no dubtem és que vulnerar aquesta legalitat pugui ser un fet ideològic, i per tant això res a dir. Estem en un estat, creiem nosaltres, que respecta la llibertat política i la separació de poders, i així ens ho volem creure. Els drets, que respecta més a més els drets democràtics i civils de tots els ciutadans i ciutadanes, i per tant estan protegits per la llei i l'ordenament jurídic. Ara, si ens assaltem la llei, lo lògic és que aquesta llei actuï contra nosaltres. No obstant, tot i respectar absolutament aquesta decisió judicial, creiem, i així ho hem dit en diverses ocasions, que la presó preventiva és desproporcionada en el cas que ens ocupa. Creiem que per fer valdre els drets de tothom hem de presentar propostes arreu del territori i que han de ser aprovades i que van ser aprovades, a més, a favor del respecte de les decisions judicials i sobre l'apropament dels presos polítics. I que la sol·licitud d'aquestes mesures cautelars de les persones empresonades imposades puguin acomplir de moment la presó preventiva en els centres penitenciaris catalans, per tant, el seu apropament. Creiem que no assistir en actes que hi participi el govern espanyol o convidar-los, això, a part de formar o de ser actituds d'intolerància, pot arribar a ser desestiment de les funcions dels càrrecs dels membres de l'Ajuntament i del Consistori. I, per tant, no creiem que estigui bé fer-ho. Evidentment, el Partit dels Socialistes de Catalunya no va assistir a la manifestació del diumenge, com no ha assistit a altres manifestacions de caire partidista, ni ens hem sumat tampoc al front per la democràcia posat pel president del Parlament, perquè el nostre entendre és un front que ens exclou, és un front excloent. Mentre a Catalunya, sense govern, com diuen vostès, efectiu, el podrien fer efectiu, i mentre no el fan efectiu, el que s'està produint és una... s'estan eixugant les nostres institucions i minvant el poder d'autogovern. Acabo. Diuen, o ens deien que volien ser república, doncs sent república hem perdut l'autonomia i l'autogovern. Per tot això, suposo que no desvetllarem a res a ningú que no hi podem donar suport. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Gutiérrez. Té la paraula.
Gràcies. Estem vivint un moment polític molt difícil, amb unes circumstàncies que tots acordarem que són extraordinàries. Fa gairebé mig any de l'aplicació del 155, més de 3 mesos que vam fer eleccions autonòmiques, i cada vegada més embats repressius. És com si anéssim enrere d'una manera molt vertiginosa, i és per això que nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. Una moció molt bàsica, en el sentit que és per defensar novament els drets dels polítics catalans que estan empresonats. No sempre ens trobem una moció tan impoluta com aquesta, una moció que reflecteix l'ànima de la manifestació d'ahir, com ha dit la Mireia, que no ens incomoda, com s'hi ha passat en declaracions i concentracions anteriors. I bé, nosaltres creiem que cal reconstruir el catalanisme, i això vol dir superar els blocs. Llàstima que algunes intervencions encara situïn com a enemics els que estem construint ponts, allò que en cas de conflicte sempre es destrueix primer. Nosaltres reiterem el nostre rebuig als actes repressius de l'Estat cap a qui li porta la contrària, i defensarem el dret de protesta com sempre ho hem fet, i reiterem la nostra aposta pel diàleg i en contra de la judicialització de la situació política catalana. El dret a la divergència i el dret a la protesta són drets bàsics i democràtics garantits per la Constitució, i l'intent de criminalitzar-ho és un nou exemple de la regressió i la retallada que s'està produint en drets i llibertats a tot Espanya i específicament a Catalunya. També volem denunciar novament la barbaritat jurídica d'atribuir delictes de rebel·lió a polítics catalans que estan a la presó, així com la banalització que comporta l'ús d'acusació de terrorisme als CDRs, quan no ho és, en un país on hem patit amb tanta brutalitat l'acció del terrorisme d'ETA o del jihadisme. La involució democràtica s'estén al conjunt de l'Estat, en vam parlar en aquest propi ple el mes passat, i el govern del PP és un perill per la democràcia. L'obligació de tots plegats hauria de ser fer-los fora de la Moncloa i fer-los fora de la Generalitat intervinguda per ells. I això passa per tenir un govern. Ja fa més de 3 mesos, ho he dit abans, des de les últimes eleccions catalanes. Posin-se, facin fora el partit més corrupte d'Europa de les institucions catalanes, recuperin l'autogovern. Doncs necessitem que torni la política. Gràcies.
Gràcies. Senyor Ciprián, té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Hoy, por enésima vez, llevamos a este plenario una moción surrealista que nos hará perder tiempo y el dinero de los contribuyentes. Hoy podríamos hablar si hay vida en Marte o si hay vida tras la muerte, y de la misma manera las conclusiones serían idénticas, porque nadie podría demostrar que es cierto, igual como nadie puede demostrar que hay presos políticos catalanes en el mundo. Ni Amnistía Internacional, ni siquiera todo el dinero que se han gastado del contribuyente en comprar periodistas y mercenarios opinadores, ni con esas. A partir de aquí, toda la discusión al respecto bordea el surrealismo. Políticos presos tenemos unos cuantos que comparten su ideología, que no procedimientos para reventar la convivencia de un país democrático como es España, y una comunidad autónoma donde, por cierto, señora Engla, hemos ganado las elecciones un partido que respeta estatutos y la Constitución, que se llama Ciudadanos, y también una ley electoral que no nos favorece. Somos demócratas hasta para eso. Pero también tenemos a políticos presos del PP y del PSOE en Madrid, Valencia o Andalucía, que han saqueado, presuntamente, la caja común, igual que sus exrepresentantes. ¿Son también ellos presos políticos? Tal vez se olvidan del golpe de Estado de la Constitución y el Estatuto de Autonomía del 6 y 7 de septiembre de 2017. Nosotros no. Amenazas, agresiones a las fuerzas del Estado, políticos fugados de la justicia, espionaje a políticos, escraches ante sedes de los partidos no nacionalistas, violación de la neutralidad de los espacios públicos, cortes violentos de carreteras, coacciones a los ciudadanos libres de nacionalismo. Tampoco lo olvidamos lo que los hemos sufrido. mientras arrastran por Europa el buen nombre de Cataluña y de los catalanes, con el apoyo de todos los partidos de ultraderecha europeos, los euroescépticos, regionalistas y los xenófobos. Un espejo de lo que ustedes representan en Europa. No entraré a valorar las decisiones judiciales, porque al vivir en un país democrático, confío en la justicia y en la separación de poderes, que requiere cualquier país democrático. Lo que tengo claro es que la justicia no es nunca una línea recta, pero que de un modo u otro, antes o después, cada uno recoge de la justicia lo que siembra. Por último, quería recordarles que mociones como esta, que son libres de presentar tantas veces cuantas quieran, no sirven absolutamente para nada. Mientras deberíamos perseguir el acuerdo, como bien ha dicho el señor Soler, la unión, la cordialidad entre nosotros, ustedes dedican a aumentar la grieta entre catalanes. Porque aunque ustedes falsamente persiguen la confrontación con el resto de España, el victimismo incontrolado, lo que realmente consiguen es ahondar las diferencias entre catalanes, entre familiares, entre vecinos, entre amigos. En nuestra calidad de políticos debemos limar esas diferencias, no crear abismos insalvables, ser parte de la solución y no parte activa del problema. Muchas gracias.
No hi ha més intervencions, doncs podem passar a la votació. Vots en contra de la moció. Gràcies. Abstencions. Vots a favor. Gràcies. Doncs prospera la moció. Passem al següent punt, que és la moció conjunta dels grups municipals.